Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Generalitat confia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya autoritzarà el toc de queda que ha demanat, finalment, per a 161 municipis. Perquè, segons ha dit Josep Maria Argimon, estem en una situació de molta dificultat. A tall d'exemple, el conseller de Salut ha explicat que els 400 casos a 7 dies per cada 100.000 habitants, marcats com a llindar per demanar el toc de queda, tripliquen els 125, que són la frontera del risc molt alt acceptada internacionalment. Argimon ha comparegut al costat del conseller d'Interior Joan Ignasi Elena i de la portaveu del govern Patrícia Plaja, tot just el dia en què entren en vigor les noves mesures per mirar de frenar la propagació de la pandèmia, sobretot la limitació de reunions a 10 persones i també el tancament de tota activitat comercial i també d'hostaleria a 2:15. A banda d'aquesta important informació, també hem de mirar cap a Alemanya i Bèlgica, perquè més de 40 morts són el balanç de les inundacions a Alemanya i 6 víctimes a Bèlgica. Els pitjors aiguats registrats a Europa els últims 20 anys han provocat el desbordament de rius. Són almenys 42, segons les últimes informacions, les víctimes mortals d'aquests aiguats a Alemanya. N'estarem molt pendents de les últimes informacions que vagin arribant perquè hi ha desenes de desapareguts i cases que s'han esfondrat. També és notícia que la Policia Nacional investiga un presumpte crim masclista a Màlaga. Una dona de 46 anys ha mort per un tret d'escopeta que li hauria disparat la seva parella. Si es confirma el cas, pujaran a 25 en aquests moments les dones assassinades per violència masclista des del gener a Espanya. I Castelldefels obre per primer cop el castell al públic amb un espai virtual sobre pirates. Han estat anys de restauració i només s'obria a actes puntuals. Ara es podrà obrir per a tothom. Fins aquí l'actualitat. Tornem a les 6 ja en el Mirador.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom? Trobem i parlem amb Àngels. Persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran. És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per a totes i tots. Estan escoltant Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar la nostra companyia. És Gran si Gran, és un dels únics programes de ràdio que dedica tot el seu contingut de 30 minuts a parlar de les persones grans, de les residències i de tot el personal que hi treballa. Com sempre, tenim un programa ple d'informació d'aquest món. Començarem amb el tema del dia, el seguirà l'entrevista, finalitzant en la borsa de treball i la consulta del treballador social. Tot el que els pot interessar conèixer d'una residència. Abans de començar, escoltem un consell. Doncs som-hi.
Cada cert temps apareixen aliments i productes miraculosos que prometen envellir millor i fins i tot guarir algunes malalties. No ens hem de deixar enganyar. Si vols viure molts anys, el millor possible, menja bé, fes exercici, relaciona't amb el teu entorn i segueix els consells que et doni el teu metge. Això sí que pot tenir efectes miraculosos.
Avui entrevistarem a la directora de la residència vostra llar, Les Dàlies. Abans, els presento l'equip del programa. Els controls tècnics, en Jordi Carretero. A la conducció, en Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Marc.
I en Carles Reixac, que és gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
Doncs endavant, Josep, com vulguis.
Tu saps que si et volgués dir una cosa i per assegurar-me de que la recordes després, sí, te l'hauria de dir cantant.
Ah.
Sí, saps? Perquè resulta que les memòries, tal com es guarden al cervell, es sí, guarda diferent una cosa que hagis llegit, d'una que hagis escoltat, d'una que hagis sentit, però amb música.
No ho sabia, això.
Sí, i ara resulta que, aviam, la gent que pateix malalties, diguem-ne, de la memòria, tipus sí, la demència, tipus l'Alzheimer,
sí,
a vegades sorprenen molt els seus familiars o els seus cuidadors perquè, de sobte, recorden alguna cosa. Sí. Hi ha alguna cosa que sembla que els fa recordar. I això porta alguns metges a plantejar-se una pregunta, que és, quan una persona té demència, fent una comparació, és sí, que ha perdut el tresor o ha perdut la clau del cofre on es guarda el tesor?
La clau.
Clar, doncs resulta que és la clau.
Clar.
Per què? Perquè
sí, 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 sí,
ara fa poc temps va sortir, potser la gent no va veure un vídeo que ho van posar molt a la tele, després està a YouTube, d'una ballarina que es diu Marta González, que és gran. L'any 68 va ser la ballarina primera del ballet de Nova York i ara té Alzheimer. I li posen uns cascos, li posen la música del Llac dels Cignes,
sí,
i comença al cap d'un momentet a moure les mans, a moure el cap, d'una manera...
La música li recorda.
Clar, li recorda, però està ballant, està sí, tornant sí, sí, a ballar sí, 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 amb el cos que té ella. I això mateix li ha passat a gent que viu sí, en una residència, dic en residències perquè en residències hi ha molta gent que viu amb
sí,
demència.
Sí, i tant.
I s'escolta moltes vegades que et diuen, ostres, mira, aquesta senyora un dia estaven fent la tele, de sobte van cantar una cançó antiga i es va començar a cantar, i aquesta senyora que mai feia res, o li van portar una cosa que li va fer recordar algo i la va fer com despertar.
Lo del que aquests ho he comprovat, jo, a part de periodisme, pues, bueno, com saps, soc fisioterapeuta, i conec persones amb caquets, que amb tartamudesa,
sí,
que cantant no la tenen.
Saps per què és? Perquè es guarden les coses en diferents llocs del cervell.
Esclar.
I aleshores, si tu tens una part del cervell que per l'Alzheimer queda com desconnectada de la sí, resta, però un dia trobes la forma de connectar-la, no et cures de l'Alzheimer.
No, no, no.
Però
no,
potser per una estoneta ets sí, feliç. I
sí,
què podem fer amb una persona que és gran, que potser ha perdut algunes coses, més que donar-li alguns moments de felicitat?
I tant.
Els màxims que podem. I jo crec que això és una de les coses que fan les residències i que a vegades passen desapercebudes.
És Gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I en És Gran Ser Grans continuem amb el nostre viatge virtual per Catalunya, que ens va portant per residències, centres de dia, serveis d'ajut a domicili, i avui aterrem a la residència Vostra Llar, Las Dalias, y hablamos con su directora, que es Ana Blasco. Ana, bienvenida al programa.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por atendernos. Y como esto es la radio, no es la televisión, que no podemos ver las cosas, sino que tenemos que explicarlas, ¿por qué no nos explicas un poco algo de la residencia La Vostra Llar, como cuánto tiempo lleva funcionando? ¿Cómo es? ¿Qué veríamos si estuviésemos en la residencia La Vostra Llar, Las Dalias?
Mira, nosotros, La Vostra Llar, somos un grupo de 8 residencias con más de 30 años en el sector.
Una cosa, perdóname, si te puedes acercar al auricular...
O quitar manos libres.
O quitar manos libres, yo creo que te podremos oír mucho mejor, si no se oye con un eco.
¿Ahora me escucháis bien?
Perfectamente. Claro.
Perfecto. Digo que La Vostra Llar, el grupo de La Vostra Llar, somos un grupo de 8 residencias con más de 30 años en el sector. En nuestro caso, que somos La Vostra Llar, Las Dalias, somos un centro de día acreditado por la Generalitat. Llevamos en funcionamiento aproximadamente 19 años.
¿Y dónde estáis?
Mira, estamos ubicados en el distrito de Horta, justo en el barrio del Guinardó, y estamos en la calle Varsovia 16. Estamos muy bien conectados con el centro de Barcelona porque además estamos justo delante de la parada de metro de Maragall, que es la línea azul, y también se puede llegar perfectamente en bus. Hay varias líneas que llegan hacia aquí.
Pues ahora haznos esto, haznos una película hablada de cómo es, cómo son las instalaciones, cómo es La Vostra Llar, Las Dalias.
Pues mira, La Vostra Llar, Las Dalias tiene tanto plazas de residencia como centro de día. Tiene 42 plazas de residencia y 2 de centro de día. Entonces, yo siempre explico que somos una residencia relativamente pequeña, la cual intentamos dar cada día un trato muy familiar y cercano. Entonces, justo cuando se entra, encontramos la planta principal, 2 comedores. Uno que es para las personas que requieren más atención y supervisión debido a su situación cognitiva, y el otro comedor es para las personas más autónomas, que no necesitan tanta supervisión. Entonces, la residencia en general tiene 5 plantas. Tres de las plantas corresponden a habitaciones. Todas nuestras habitaciones son compartidas con baño privado dentro. Entonces también contamos con un gimnasio en la planta baja para todo tipo de rehabilitación, tanto física como cognitiva, y bueno, trabajamos en función de las necesidades de cada residente, por supuesto, y también contamos con 2 terrazas, una en la planta principal y la otra en la última planta de arriba. También destacar que tenemos cocina propia, con una dieta mediterránea y bueno, que está supervisada y creada por nutricionistas y dietistas. También algo así a destacar es el tema de los menús texturizados, porque permiten dotar a los alimentos de una consistencia muy adecuada y segura para la ingesta de las personas que tienen disfagia. Entonces, con esa texturización se mantiene el sabor, el color y la forma de cada alimento. Entonces, lo que queremos conseguir con esta técnica es que las personas con disfagia pues puedan disfrutar de la comida de igual manera que el resto de sus compañeros.
Para quien nos escucha, disfagia son las personas que tienen dificultad a la hora de tragar el alimento. Exacto. Después de masticarlo. Pues vamos a pasar una cosa.
Deglución.
Eso es el digamos, el inmueble, el sitio, pero ¿qué actividades se hacen y qué terapias en vuestra residencia?
Pues mira, hacemos tanto actividades grupales como individuales, y estas actividades, pues mira, son guiadas por tanto personal del centro, como la educadora, la fisioterapeuta y la psicóloga, como profesionales externos, porque hacemos varias actividades externas, como son la musicoterapia, la terapia asistida con perros, la arteterapia, las sesiones de reminiscencia, etcétera, etcétera, etcétera. Intentamos siempre estar muy activos.
wow, ya lo veo. Y una cosa, nosotros lo sabemos bien en InfoResidencias, donde ofrecemos información de muchas residencias. Entonces alguien nos puede estar escuchando y decir, bueno, yo escucho el programa cada día y cada día, que lo hacemos 2 días a la semana, y escucho hablar de muchas residencias, pero ¿en qué es diferente o en qué se distingue vuestra Yarlas Dahlias del resto de residencias?
Pues mira, yo como he comentado antes, considero que somos una residencia relativamente pequeña, con 42 plazas, entonces trabajamos cada día para dar una atención cuidada, profesional y personalizada, y cuidando un ambiente familiar cálido y humano. Entonces, con todo esto, nos adaptamos a la situación de cada persona, a sus necesidades y preferencias, ya que nuestra filosofía de trabajo es la atención centrada a la persona.
Muy bien, y que recordemos para quien nos escucha que la atención centrada a la persona es una filosofía de atención que apoya no solamente las necesidades de la persona, sino también sus preferencias. O sea, no te vamos a hacer solamente lo que es bueno para ti, sino también un poquito lo que tú quieras, ¿no?
Sí. Es escuchar a esa persona y que ella misma pues pueda decidir en muchos aspectos. Aquí vivimos en comunidad y eso pues hay que trabajarlo día a día.
Y una cosa, las residencias sabemos que siempre ofrecen unos servicios, digamos, que están obligados por ley a ofrecer, y es lo que define lo que es la residencia, del servicio de atención continuada las 24 horas al día, los servicios hoteleros, el apoyo en las actividades de la vida diaria, pero también algunas residencias ofrecen servicios extras, servicios adicionales. ¿Qué servicios adicionales ofrecéis vosotros?
Sí, ofrecemos servicio de reflexología, de podología, el dentista, la peluquería, y los residentes pues escogen cada vez que la frecuencia con la que quieren acudir a estos servicios. Entonces nosotros tenemos un acuerdo de colaboración, como es una empresa que es Vidayar, y trabajamos semanalmente con ellos. Entonces nosotros, estos servicios para nosotros son de máxima importancia, porque los residentes, para enfocar el cuidado personal y el bienestar de nuestros residentes.
Sí, y nosotros en el programa siempre decimos que cuando quieres definir una residencia, puedes fijarte en tres cosas, y la suma de las tres hacen la residencia. Una es cómo es el edificio, o sea, las instalaciones, qué cosas pasan dentro, pero una muy importante es el equipo que trabaja, el equipo de profesionales. ¿Quién trabaja en vuestra residencia?
Pues mira, contamos con un equipo multidisciplinar y que está formado pues por servicios médicos, enfermería, fisioterapia, educación social, psicología, trabajo social, todo el equipo gerocultor y la dirección del centro.
O sea que tenéis el equipo completo que necesita una residencia para atender las actividades de la vida diaria de las personas, su apoyo personal. Y nos queda una pregunta que es muy importante. Cada programa hablamos con una residencia. Casi siempre nos encontrábamos, hasta la pandemia, que casi todas las residencias estaban llenas. Ahora algunas tienen plazas. ¿Tenéis alguna plaza disponible ahora en la vuestra Yarlas Dahlias?
Exacto, sí, actualmente tenemos disponibilidad tanto de señor como de señora, y ya sea para largo plazo como para estancias temporales, como ahora que viene verano.
Y si alguien tiene la ayuda, la PEV, la PEV, prestación económica vinculada de la Generalitat, ¿puede ir también a la vuestra Yarlas Dahlias?
Correcto, nosotros somos una residencia acreditada por la Generalitat de Cataluña. Entonces, siempre tramitamos esta prestación económica vinculada. Sí. Nuestro equipo de trabajo social es quien se encarga.
Vale, sabemos, siempre decimos, si alguien quiere contactar con la vuestra Yarlas Dahlias, por supuesto pueden entrar en InfoResidencias y buscarle allí. Pueden buscar también el grupo La Vuestra Yar, pero ¿nos puedes dar un teléfono que pudieran llamar directamente?
Sí. Mira, nuestro teléfono de la residencia Las Dahlias es el 93-352-8611 y estaremos encantados de dar información a todas aquellas personas que lo necesiten y que vengan a conocernos.
A ver, 93-352-8611. Y una cosa, ahora alguien puede estar pensando, pues sí, la verdad, mira, yo mismo, mi madre, un hermano, una tía, creo que está en una situación que estaría mejor en una residencia de lo que puede estar en casa, por los apoyos que puede recibir, por las limitaciones que tenemos nosotros, pero me da un poco de miedo esto de la COVID, de que si se acaba, ¿cómo será? ¿Cómo es ahora el ingreso de una persona en una residencia? para que la gente pueda visualizarlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que estar vacunado? ¿Y si no se está vacunado? ¿Cómo funciona ahora?
La mayoría de gente, al ser mayor y al ya haberles tocado la fecha de vacunación, la mayoría ya vienen vacunados, entonces ya no necesitamos ni PCRs ni pruebas negativas para entrar, simplemente ya pueden entrar y compartir con sus compañeros directamente. Pero en el caso de las personas que no están vacunadas, tienen que hacer un aislamiento de 14 días.
O sea que lo mejor...
Los síntomas y que no se desarrollen.
O sea, ahora casi todo el mundo que tiene más de 75 años ya está vacunado.
Sí.
Entonces, si alguien que no está vacunado quiere ingresar en una residencia, casi lo mejor sería intentar vacunarse lo antes posible, ¿no?
Sí, porque si no es un aislamiento de 14 días y la verdad que no es nada favorable.
Y ahora, la pregunta que te hago es un poquito así. ¿Tú estás de acuerdo de que si hablamos de COVID, las residencias son los lugares más seguros donde puede estar una persona mayor?
Sí, porque al final trabajamos bajo protocolos y los protocolos que nos mandan desde salud, desde la oficina de residencias, todos los protocolos que nos llegan son los que llevamos a cabo y trabajamos con ellos, con lo cual... Bueno, pues tenemos que confiar en todos los profesionales que trabajamos aquí y en decir lo que se debe hacer a todos nuestros familiares y a nuestros residentes.
Pues muchísimas gracias, Ana Blasco, directora de la residencia Vostra Llar Las Dalias, que recordemos, si alguien quiere contactar con ella, pueden hacerlo en el 93-352-8611. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Avui a la Borsa de Treball el que volem fer és destacar alguns aspectes importants que aquestes últimes temporades hem anat dient amb compte gotes, però crec que de tant en quant és important recalcar. Primer de tot, penso que ara que estem a l'estiu i molta gent es mou i també pensa en potser en canviar de lloc de feina o també potser en anar a viure en un altre lloc, hem de recordar que Inforesidències i la seva borsa de treball en particular no només està a Catalunya, també està per la resta de comunitats autònomes. Per tant, si algú busca feina fora de Catalunya, també pot entrar a Inforesidències i, per altra banda, si coneix algú que busca feina fora de Catalunya i no sap com fer-ho, doncs li pot dir que entri a Inforesidències i busqui feina a través de la borsa de treball a Ciutat Real, a Madrid, a Càceres, on sigui. Per altra banda, el que també crec que és molt, molt bo comentar és que aquí cada setmana diem ofertes per treballar en residències, però poques vegades ens hem assegut a dir algunes ofertes que siguin de gent que treballa en domicilis, és a dir, empreses que busquen gent per treballar a domicili. I també en tenim. No les diem cada setmana, no en són tantes, però n'hi ha. Per tant, si entreu en Inforesidències i busqueu aquesta categoria, en trobareu. I penso que, de forma breu, tornar a explicar com seria fer una feina de cuidador o cuidadora en una residència respecte a casa, doncs la diferència és que, clar, és a dir, quan tu estàs fent de cuidador a casa d'algú, estàs en un entorn que, si podem dir que és al 100% casa de l'altre. Per tant, tu l'has d'ajudar en el seu entorn més immediat, el que és el seu niu, quasi podríem dir, i l'ajudes, doncs, igual que en una residència, l'ajudes a aixecar-se, l'ajudes a vestir-se, a fer-se la higiene. L'únic que, com diem, sempre estàs tu sola. En una residència pots comptar amb companys quan et fa falta. Normalment a domicilis, doncs, vas amb un horari, vas primer a treballar a casa d'una persona, l'ajudes potser de 8 del matí a 9 a aixecar-se, de 7 del matí a 8 a aixecar-se, a fer-se la higiene, a vestir-se, i després, de cop i volta, te'n vas a casa d'una altra persona. Això hi ha gent que ho prefereix, hi ha gent que prefereix estar tot el dia en una residència. Són formes diferents de treballar. El que sí que és cert és que això, són dos perfils diferents, unes funcions molt similars, i cadascú ha de triar el que més prefereix, i a Inforesidències ho tenim tot.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta el que vull parlar és d'una cosa que vaig escriure fa uns dies, i és que aquí moltes vegades preguntem a la gent que ens acompanya, als residents, com ha sigut els primers dies de la residència, com es pensaven que eren abans i després. I jo l'altre dia vaig escriure un article que era quatre consells pels primers dies a una residència de gent gran. I és que penso que els primers dies de qualsevol persona, per exemple, amb una feina nova, o, per exemple, quan busquem un pis i anem a viure un pis nou, doncs aquests, els canvis no ens solen sentar bé. No. És a dir, quan fem uns canvis, no tots aquests canvis són, com diríem, placenteros.
Ens hem d'habituar.
Ens hem d'habituar, i a més, això fas molt bé. I si a més, d'això que dius, Marc, i sumem, que a vegades aquests canvis són per això, un canvi de pis o ja està. Però quan a més aquests canvis impliquen conèixer gent nova,
clar.
Estem com... És a dir, interaccionar amb desconeguts no sempre és agradable als primers de canvi, amb el temps. I ara posem a més això, que una persona gran canvia de casa, el canvi encara més substancial. Quan més grans som, els canvis més ens costen. Sí. És per això que vaig intentar escriure quatre consells que poden anar bé a entrar a viure en una residència. I el primer que vull comentar breument és que és important conèixer les persones pel seu nom. És a dir, encara que vulguem els primers dies passar desapercebuts, potser per vergonya, potser per inseguretat, una bona opció és conèixer els altres, perquè ells també tenen un caràcter segurament igual que tu, han passat pel mateix, i conèixer els altres et fa part del grup i t'obre més. Per tant, una bona forma d'aconseguir-ho és, per exemple, participar a una activitat que es faci a la residència, a l'exterior, al jardí i tal, participar, conèixer les treballadores pel seu nom, és important. Un altre consell que també podem donar dintre d'aquests quatre és el fet de intentar, com dèiem, conèixer les treballadores pel seu nom.
Clar.
I a més, aquest consell va en relació al fet que aquesta sensació que sentim que estem fora de lloc ens passa a tots, que tinguem clar que aquesta por de no encaixar o que no estarem bé és normal. Però és que és molt important pensar que el més difícil ja ho hem fet. El més difícil, que és dir, vull anar a una residència,
clar, ja està fet.
Per tant, és un tòpic, però dona't temps. Dona't uns dies i de fet, és que vull recalcar quantes vegades aquí al programa de ràdio, molta gent diu, els primers dies van ser horrorosos perquè, clar, estem fora de lloc, i clar, passen uns dies i ja tot es calma.
Això inclús jo crec que és en general, no? Perquè si vas a un casal, pues també els primers dies no coneixes ni el Josep ni l'Eduard. Vull dir, clar, mica en mica el vas coneixent.
Totalment. Estic molt d'acord amb tu, Marc. El tercer consell que podem dir de forma ràpida, no tinguis por de demanar el que vulguis.
Clar que sí.
És a dir, no per viure en una residència de gent gran deixem de ser qui som.
Home, som els clients.
I som els clients.
Som els que paguem.
Som els que paguem. Per tant, però que és molt important dir que volem, perquè quan entrem nous a un lloc, no ens coneixen. Per tant, si no demanem, és per telepatia, no poden saber. Voldrà això tal hora?
No, s'ha de demanar.
Pot ser que arribi el moment que ens portin el got d'aigua o el got de suc, el que sigui, que nosaltres ens haurà d'aprendre, sense que ho demanem. Però aquest moment ja arribarà. Al principi hem de verbalitzar el que volem. I l'últim consell que vull recalcar és, si de debò vols, digues als teus familiars que et vinguin a veure. És a dir, una residència és un lloc ple de vida. Llavors, si abans estaves a casa teva o estaves a l'hospital perquè t'havien operat i et venien a veure, per què una residència no? És a dir, si de debò... És el que vols,
sí.
I a tu et va bé estar a casa teva, que et vinguin a veure. De fet, és molt probable que pot ser que molts familiars, al principi, quan vas a una residència, et vinguin a veure més sovint, les primeres setmanes, perquè també tenen una mica de culpa de pensar que potser estan com mig convençut.
Sí.
Quan realment potser no és així, i tu has volgut anar... Però estan com... Som tots humans i som emocions.
Clar.
Per tant, estem com... Ara ja vaig més. Però si un cop passa aquest moment que et poden venir a veure més, tu vols que continuïn venint sovint... Digue-us.
Sí, el que passa que també penso que també ha de voler, no? Perquè la família que no et ve a veure a la residència tampoc t'haurà vingut a veure a l'hospital.
Exactament.
Si ha estat ingressat, eh? Això depèn de la família. Tampoc el pots obligar a venir.
Clar, la cosa és, però, que sempre verbalitzar, si de bo volem demanar-ho,
clar, si dius al teu fill, vull que vinguis a veure'm, vindrà si voldrà, perquè és molt fàcil dir-te, ja vindré mama, però no ve.
Exactament.
També forma part dels fills el voler tenir ganes d'anar a veure els pares. Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa.
Fins la propera.
Fins aquí És gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per divendres a les 5 amb el programa Eixos de Felicitat. I dimecres ens tornem a trobar amb més És gran ser gran. Adéu-siau.